La Caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Vuit minuts gairebé que passant de les 5 de la tarda. Camarada Espluga, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Ha seguit molt això de la coronació, no?
Bueno, des de, amb una distància...
relativa.
Sí, sí, podríem dir. Una distància per curar-me en salut.
Val. Està bé. Fins aquí, eh? Comentaria actualitat.
Sí, sí, l'actualitat no és amiga de la filosofia. Això és cosa dels periodistes. Veritat?
No, no, està molt bé, això.
Que cada cosa...
Me l'apunto. És frase que pots posar a baix. Winston Churchill.
Exacte.
I cola.
Sí, un, a mi que no se'm relaciona amb Winston Churchill,
eh? Tampoc, eh?
Jo el tema de l'eugenèsia el porto de lluny. És veritat, és veritat. És veritat.
Eugenèsia, eh?
Sí, li agradava bastant al Churchill, eh?
Sí?
Entre puro i puro, a la Royal Society, bueno...
Val, val, val. Tu i per què parlem d'ètica avui?
Bueno, molt interessant l'ètica de Churchill, no irònicament, eh?
No.
Jo no estic d'acord amb ell, però, bueno... Realpolitik, que diuen.
Sí, Realpolitik. Sí, sí, sí. Surt una mica tot d'allà, no?
Exacte.
Què? Ètica i Kant.
Després de Kant.
Després de Kant.
Clar, vam parlar de Kant, que sí. Kant és el més famoset. Sí. No tothom parla de Kant.
Famos...
La gent parla de Kant.
Samarretes de Kant, la gent pel carrer, al metro, anant a treballar... Tu saps què ha dit Kant
sí,
avui.
Sí, la gent ho comenta, la gent sí. Ho comenta.
I per tant, hem dit, escolta, això...
S'ha de comentar.
Ara.
Que hem de fer una mica clickbait. Ah. Què pensaria Kant de la corona... Kant se les va tenir amb la corona.
Sí?
Sí, 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 sí.
De Prússia. Per què?
Amb el rei de Prússia se les va tenir. Per la relació... perquè va dir que no podia afirmar que Déu existís. Va dir que era un axioma, que no podia afirmar-ho teòricament.
Clar, qüestions de fe.
Qüestions de fe, exacte.
És així.
De fet, és els primers en diferenciar-ho. Però l'interessant de Kant, o sigui, que la seva ètica, diguéssim, o sigui, són molt herederes de l'ètica kantiana. O sigui, hi ha dues grans escoles ètiques, que això vaig mig explicar,
sí.
Que és l'escola deontològica
sí.
I l'escola teleològica. És a dir, la de Kant és una ètica del deure.
Uh-huh.
O sigui, actues pel deure i no per les conseqüències dels teus actes.
Val.
I en canvi, que seria...
Si tu t'has de portar bé, perquè t'has de portar bé, punt.
Exacte. Val. O sigui, com no hi ha una justificació teòrica...
Sí, 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 no, ara vull...
Però actues per principi, no per conseqüència. Val. En canvi, l'altra escola més famosa és l'escola utilitarista, que és l'escola que jutja per les conseqüències.
Val.
El món anglosaxó acostuma a estar molt més a prop de l'ètica de les conseqüències.
Uh-huh.
O sigui, solen ser especialment John Stuart Mill, Adam Smith, Benham...
Aquests que toquen més.
Sí, exacte. L'ètica utilitarista és amiga del capitalisme, és protestant, diguéssim, en aquest sentit.
Ah.
I, en canvi, l'ètica deontològica és una ètica que és pel deure, més conegudament alemanya, encara que s'han en compte, perquè quan els judicis de Nuremberg, quan van interrogar a Himmler i demés, van argumentar kantianament, vull dir que també s'han en compte amb el que es diu, no?
Compte.
I lo interessant d'aquestes dues ètiques són dues postures molt diferents, i és interessant perquè, a les, diguéssim, on avui en dia el món actual l'ètica és més explícita, que no és l'únic lloc on està, l'ètica és tot, però on és explícita és, per exemple, els còdics mèdics, la bioètica.
Val.
Seria on l'ètica segueix sent... I llavors els còdics mèdics, o això ho vam veure molt clarament a la pandèmia, són un híbrid... són deontològics són una barreja de l'utilitarista i el deontològic.
Val.
O sigui, el tema, per exemple, de tindre un pacient més jove quan no hi ha lloc, cuidar la persona que té més probabilitats de viure, és un tema que és per l'utilitat, no? Però alhora hi ha certs principis de per exemple, de no deixar morir un pacient, de salvar-lo, de reanimar, totes aquestes coses.
Val.
Hi ha una barreja de les dues. Per tant, és interessant. Digues.
No, deia, tot això que s'està plantejant amb la intel·ligència artificial, amb aquests cotxes que van sols, per exemple, no? Quan giren una cantonada. Això s'ha plantejat seriosament, eh? No estic fent broma de res. S'ha plantejat seriosament si un cotxe va sol i es troba en una situació suposada en què ha d'anar endavant aquell cotxe i o atropella un nen petit o atropella una àvia...
A qui atropella?
Què hem de fer?
Això són dos grans dilemes que, si vols, un dia els podem abordar, podem fer... A mi el tema dels dilemes ètics, experiments mentals i tal, no és molt del meu rotllo, perquè em semblen com falsos problemes, però un dia els puc portar perquè són molt interessants de debat.
No tothom diu frena el cotxe, home, ja està.
Sí, però això seria el de trolley, o sigui, aquest seria la palanca de trolley. de, hi ha tres persones lligades a una via del tren, que el, el tren va cap allà i tu, si acciones la palanca, el tren es desvia i atropella només una. És el dilema clàssic. Però el tema dels cotxes és interessant perquè les famoses lleis de la robòtica, d'Isaac Asimov, les tres lleis de la robòtica, són, en aquest sentit, deontològiques. Ah. És són actuant pel deure. No per les conseqüències, sinó pel principi de l'acció. El tema és que hi ha aquestes escoles, jo crec que és important, filosòficament sempre és important veure d'on venen les coses, l'origen de les coses, no? Per veure el que Nietzsche diria la sospita, o sigui, com quin tufo tenen les coses, no? Quina olor tenen. Perquè moltes vegades hi ha pensaments o tendències polítiques que se'ns venen com a noves, però venen d'una tradició i està bé veure d'on venen per veure realment quin és el trasfons ideològic que hi ha allà.
Ja anomenaves Nietzsche, un tio que no et cau gaire bé, pot ser?
Nietzsche. Tinc una relació d'amor-odi. Tinc una relació d'amor-odi. Últimament, més d'odi que no pas d'amor. Però perquè crec que hi ha una obsessió per salvar-lo i jo no crec que l'hauríem de salvar tant. Però bueno. El cas és que...
Planem un altre dia a Nietzsche.
Nietzsche estava molt enfadat amb Kant, per exemple. Nietzsche acusa molt a Kant, o sigui, es baralla molt amb Kant. Però Kant és molt interessant perquè és un filòsof que marca és un d'aquests filòsofs que fan un tall a la història de la filosofia. O sigui, com hi ha un abans i un després de Kant. O sigui, com, en aquest sentit, qualsevol filòsof després de Kant se les ha de tenir en Kant d'alguna o altra manera. O sigui, no pots evitar Kant.
Però tampoc pots evitar... O sigui, pots evitar no donar-li la raó?
Sí, o sigui, pots, però l'has de mencionar. O sigui, com... planteja certes coses que no es poden evadir, les seves preguntes. O sigui, no tens per què estar d'acord amb ell, ni molt menys, però és una mosca que està per allà donant pel sac, no? I l'interessant de Kant és que és una figura...
Kant és una mosca que dona pel sac.
Exacte. Bueno. Era un tio bastant raro, a més.
Sí?
O sigui, era Kant, no va sortir al seu poble en tota la seva vida. Tenia un horari, com cada dia feia el mateix, un horari determinat. De fet, la gent del poble sabia quina hora era per quan veia el que Kant estava fent.
Veus?
Si estava passejant...
No, una mica això, el deure pel deure.
Clar, era un tio metòdic. Era un tio metòdic. I va ser conseqüent amb la seva ètica durant la vida. Vull dir que, dintre de tot... Però és una persona com pròpiament il·lustrada. És, diguéssim, el gran il·lustrat i és qui posa fi d'alguna manera a la il·lustració. Filosòficament parlant. O sigui, Kant tanca la il·lustració i obre l'idealisme. Diguéssim, no? I en aquest sentit és un filòsof il·lustrat perquè ell busca un text famosíssim que es diu que és la il·lustració, un text molt recomanat, són 20 paginetes, el recomano molt llegir, on va arreglar la il·lustració és la sortida de la majoria d'edat de la humanitat. O sigui, la il·lustració és emancipar-se com a humanitat. No? Fer-se responsable, fer-se càrrec de la pròpia llibertat i emancipar-se. No?
Que això a la pràctica què vol dir?
A la pràctica vol dir diverses coses, no? Vol dir, per una banda, el projecte il·lustrat, no? Abandonar els mites. El mite de la religió, el mite de no sé què. Evidentment, després jo estic amb Adorno i Horkheimer, que no hi ha més gran mite que la il·lustració en si és un mite.
És més egocentrisme, en aquest sentit?
És molt antropocèntrica. És molt antropocèntrica i molt eurocèntrica, i la il·lustració se l'acusa molt d'imperialista, colonialista, perquè la il·lustració es fonamenta... És a dir, quan aquí s'estan declarant els drets dels homes, que posteriorment seran les homes i dones...
Sí.
A l'hora que s'està fent això, s'està donant a terme un projecte colonial esclavista, que és el que sustenta precisament els primers estats moderns europeus. Vull dir, aquesta història sempre s'ha de passar contra pelo, no, que es diu. I en aquest sentit és important mencionar això, no? Que quan aquí s'estava parlant de la racionalitat i de que cadascú sapere aude, no? El gran lema de Kant, de posa la llei a tu mateix, atreveix-te a pensar per tu mateix, tal, s'estaven transportant negres amb vaixells, vull dir. Això és així, no?
Sí, no? I hem fet ben fet de revisionar-ho tot darrerament com a societat catalana en base a un documental que va valer molt la pena veure a la TV3, en base a l'obra Amèrica, que es podia veure a la Villarroel...
He de dir, mira, jo aquell 30 minuts... Era un 30 minuts,
era no recordo si era un 30 minuts o un sense ficció, però
un dels dos, un sense ficció. Em va semblar insuficient, molt insuficient.
Sí?
O sigui, em va semblar que és un tema que se n'ha de parlar aquí. Aquí n'hem de parlar, d'això, perquè Barcelona...
No, hi ha carrers dedicats i hi ha imatges dedicades...
Hi ha estàtues, i hi ha el negre de Banyoles fins a no massa. Vull dir, se n'ha de parlar tot això.
Aviam si... Perdoneu, però les coses com són i la història com és. Aviam si creiem uns quants que el Liceu va néixer perquè sí.
Exacte. No? Vull dir... que Barcelona es fonamenta on es fonamenta i de cop aquesta gran pujada de la modernitat no és perquè fossin molt llestos i molt intel·ligents, i a Espanya molt tontos. Vull dir, aquí hi ha tenim mar i per tant passa el que passa. Però a mi l'únic que no em va convèncer és que es va vendre un retrat, que crec que alhora és necessari perquè és simplista, on els colonos eren gent malvada i malèvols que deshumanitzaven... No era ben bé així, o sigui, com el colonialisme respon a unes condicions econòmiques d'expansió econòmica. Uh-huh. O sigui, com el colonialisme respon al capital, vull dir, això s'ha de tenir molt clar, o sigui, com, perquè el mercat s'ha d'expandir, i això passa, i per això, diguéssim, els estats capitalistes són imperialistes. Em va faltar aquesta part econòmica, però bueno, uh-huh. Entenc que no es pot fer tot i m'ha semblat interessant. Doncs, a Kant també se li va passar, i tots aquests autors se'ls ha de passar, perquè quan Kant està per ser... És un filòsof conegut per... que és universal. O sigui, com... ell diu que la raó és universal i l'imperatiu categòric, que és la llei moral, uh-huh. és universal.
Val.
Una de les grans crítiques que es fa a la filosofia d'aquesta època i a l'ètica d'aquesta època és que aquestes pretensions d'universalitat és exportar el model de racionalitat europea a la resta de països. És a dir, és pretendre que la racionalitat, és a dir, el pensament recte, uh-huh. és l'occidental, i que els altres països pues, són una espècie de gent primitiva... que són salvatges, que no són conscients de les coses com són, que no tenen la ciència que nosaltres tenim, uh-huh. i per tant, nosaltres, els pobrets, els hem d'ensenyar el que és la racionalitat perquè s'emancipin. Evidentment, això és profundament colonialista i racista, vull dir, només faltaria,
sí, sí.
no?
Sí, sí. És així.
I en aquest sentit sí que és una de les grans crítiques que se li fa a Kant. Però l'interessant de Kant és que és un d'aquests filòsofs que està bé mirar-los per veure què van fer a la seva època i no importar-los tal qual al present, sinó intentar fer una tasca similar. Kant és interessant perquè per fonamentar la seva ètica, i és a dir, l'actuació moral, fa tota una crítica prèvia, que és la crítica de la raó pura, que ell determina com funciona el nostre pensament fins a on ens és permès, diguéssim, pensar o no pensar amb criteris certs, per després fonamentar l'ètica en base a això. Això és una cosa molt interessant, perquè recordem sempre que l'ètica aborda el deure ser, uh-huh. però sense ser, tu no pots parlar de deure ser sense haver abordat abans el que és el ser.
Ui, ara m'ho has d'explicar.
O sigui, diguéssim, les ètiques, els sistemes ètics poden ser més o menys normatius, no? La moral sí. és més o menys normativa, però la moral va de com haurien de ser les coses. Són vale. còdecs de conducta, de com les coses haurien de ser, uh-huh. no? i per tant actuar perquè siguin com haurien de ser. Però el món
una mica allò que fem tots.
El què?
Creure com haurien de ser les coses.
Exacte, tots tenim un sistema en aquest sentit, no? I intentem actuar més o menys per arribar sí. a aquell ideal de món, no? Però tu no pots parlar d'ideal de món sense parlar de món. Perquè llavors, perquè estaria supermaco jo dir, no, ara una ètica hauria de ser que això fos així, 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 però això és impossible, no es pot materialitzar en el uh-huh. món. Per tant, en aquest sentit, les ètiques han d'abordar abans el món per després dir com hauria de ser.
Aleshores seria populisme.
Discurs barato, uh-huh. un discurs buit, no? Un discurs purament ideològic, no? En aquest sentit, sempre s'ha de mirar quines són les condicions materials o històriques que permeten o no certa ètica, perquè uh-huh. si no és el que tu dius, estem venent pamfletos d'autoajuda, no?
Clar.
El que diferenciaria la filosofia, l'autoajuda, seria precisament aquest rigor a l'hora d'abordar les possibilitats i les causes de les coses, uh-huh. no? Perquè Kant es planteja per què bàsicament com funciona el mal, diguéssim, o com funciona les injustícies, no? Per què en el món hi ha injustícies, no?
Per exemple.
La pregunta pel mal és una de les preguntes per antonomàcia de la filosofia, no? Per què el mal i no el bé? O sigui, per què hi ha mal al món? Per què la gent escull actuar malament en canvi d'actuar bé? Hi ha moltes teories, no? Sócrates, Plató dirien que és per ignorància, no? Aquell que actua malament és perquè no coneix el bé, perquè aquell que coneix el bé no pot fer res més que el bé. Kant no ho té tan clar.
Què diu Kant?
Clar, Kant, el problema de Kant és que la filosofia antiga, l'ètica antiga, era una ètica de la bona vida. Uh-huh. No? L'ètica servia per arribar a tindre una bona vida, ser feliç. Seria Aristòtil, Plató, tots els clàssics, els romans. Però Kant se n'adona que la justícia és una cosa i la felicitat és una altra. Uh-huh. No? Que, per desgràcia, com en els grecs hi havia un cosmos ordenat i racional, la bé i justícia eren compatibles. Felicitat i justícia eren compatibles. Bellesa i justícia ho eren. Però Kant se n'adona que no. Que la justícia va per una banda i la felicitat és una altra. Perquè veu que els justos no són feliços i moltes vegades els injustos són feliços, precisament. Llavors, ell no pot tenir una ètica de la bona vida ni de la virtut. Ella tindrà una ètica de principis.
Val.
Que tu has d'actuar com has d'actuar no per ser feliç, sinó perquè és el correcte.
Val, d'aquí allò d'evitar la conseqüència, diguem-ne.
Exacte.
De la teva actuació.
Sobretot perquè tu no pots saber mai les conseqüències dels teus actes. No? I el problema d'actuar segons les conseqüències és que una de les formulacions bàsiques de l'imperatiu categòric és tractar els demés com un fi i mai com un mitjà, no? Uh-huh. És el que se li diu és el regne dels fins de Kant, no? On els humans ens hauríem de tractar sempre com a fins en si mateixos i mai com un mitjà per aconseguir una altra cosa. Uh-huh. Clar, l'ètica conseqüencialista utilitarista és igual utilitzar un humà com un mitjà. Si la conseqüència és major felicitat per tothom, vamos, anem a mentir a la gent, anem a tractar-los de més com a treballadors i de més, no? Diguéssim.
La realpolitik.
La realpolitik, exacte, molt anglosaxó. No és val a dir que l'ètica utilitarista, que és la que impera la nostra societat, neixi a l'hora que la societat industrial uh-huh. i a l'hora que la teoria de Darwin. Vull dir, sempre hem de mirar com històricament per què passen les coses que passen i per què triomfen uns discursos i no uns altres. És una cosa que jo recomano sempre.
És així.
Per pensar filosòficament vol dir això, i crec que això és una cosa que no hauria de ser exclusió de la filosofia. Crec que tots ho hauríem de fer, sempre uh-huh. tindre el radar de veure quines afinitats hi ha en els discursos i les coses, sobretot per com a ciutadans actuar d'una manera crítica o conseqüent, que és una cosa que és molt important.
La meva vessant d'historiador t'ho compra molt.
Sí, no?
Sí, oi,
que,
tant.
Oi que sí?
Sí, sí, sí.
O sigui, perquè hi ha certes...
Les coses no passen perquè sí.
És clar, sembla molt estúpid, però no
ho
és.
No, exacte. Dit així, si és veritat, sembla molt banal, però crec que com a societat a vegades hi pensem poc.
Exacte. Cada cop reapareix un discurs i dic, què ha passat aquí? Això ja estava... Per què... Això estava oblidat, de cop està tornant a aparèixer. Uh-huh. Aviam, anem a mirar per què, quina gent, a quin context... Dius, ah, vale, ara sí, ara sí. Exacte. Clar, el problema és que Kant tot això no ho contemplaria res de tot això. Val. Perquè per Kant és una qüestió de principis universals.
I punt.
I punt. A històrics, diguéssim. Uh-huh. O sigui, l'ètica kantina és una ètica fora de la història. Val. És una ètica eterna, en aquest sentit, no? Però he de dir que a mi hi ha una cosa que m'agrada molt de Kant, que és aquest universalisme que pot ser molt negatiu, però alhora pot ser positiu, perquè ell considera que tots tenim la capacitat, tenim una raó que ens permet legislar una ètica. Per tant, tu no has d'obeir, no has d'obeir ningú més que la raó universal. Tu no has d'obeir ni a una institució, ni a un grup polític, ni a la policia, ni a el que digui la ONU, ni a el que digui ningú. O sigui, com...
Compte aquí.
Clar, però l'interessant és que si tu segueixes els principis kantians...
Era una mica anarquista?
Gens. Ah. Era, de Kant és molt conegut el text de Cap a la peu perpètua. Uh-huh. És el text que obre la filosofia de la història moderna.
Val.
Que és un text on, bàsicament, Kant planteja com la seva concepció d'estat ideal. Per Kant, el món ideal és un món on no hi ha guerra. Mm. Val? És bastant... Podríem estar d'acord, jo crec.
També,
no?
Sí.
I ell parla d'una mena de confederació internacional, com un estat federal universal, uh-huh. Organitzat en petits estats, que es tracten entre ells de manera com còmoda, i on hi ha un desarmament perquè no hi hagi una tensió i una amenaça bèl·lica. Aquell text és molt interessant, també.
Fixa't, no ha passat això ni a Europa, passarà al món.
Exacte. Saps? Vull dir, hi ha algun intent, no? La ONU, el G20, la OTAN. Però aquests van de l'altre. Aquests, en canvi de desarmar, hi ha un proarmament aquí, no?
T'has avui bé. T'has avui molt fi. Camarada.
Però bé, el cas és que a Kant, no, Kant li agraden les institucions. Perquè ell creu... Uh-huh. O sigui, Kant creu que no hi ha progrés moral, però creu que hi ha progrés legal. O sigui, Kant sí que creu que hi ha un progrés en l'estat de dret.
Val.
O sigui, el dret per Kant progressa, perquè, segons ell, la història i l'evolució històrica, en el dret s'expressa la raó a si mateixa, l'imperatiu de la raó, l'imperatiu categòric, que seria com la racionalitat pura que ens permet legislar sobre les accions morals, s'expressa en l'estat de dret.
Val.
Que està constantment revisant per servir el poble i no els poderosos, evidentment, només faltaria, no? Però Kant n'és molt conscient d'això.
Alguna idea més?
Podria parlar molt més de Kant, però...
Deixo dos minutets.
Dos minutets. Bé, i així faig que l'entri a motors per la setmana que ve, en relació a Kant, que l'interessant de Kant és que expressa molt bé una modernitat i un projecte modern i il·lustrat, però que després de Kant ja no hi ha ètica. O sigui, després de Kant, l'ètica cau, i durant tot el segle XIX, què passa? Revolució francesa, romanticisme alemany, idealisme, crisi de valors, positivisme, i llavors el gran símptoma d'això és Nietzsche. Nietzsche apareixerà ja, és qui tanca això a finals del segle XIX, és qui fa el diagnòstic de la crisi de valors absoluta i l'entrada al nihilisme, no? O sigui, perquè nihilisme i ètica són contradictoris.
Sí?
Sí. Sí, perquè l'ètica parla de com haurien de ser les coses. El nihilisme diu que no hi ha valors, no? L'ètica necessita de valors. Llavors, com el segle XIX és molt interessant perquè un pot anar veient com, tot i Kant haver fet aquest gran esforç, es va desmuntant tot el sistema de creences perquè o sigui, la naturalesa s'ha desmitificat, mm. ha passat a ser un objecte d'explotació, i amb això l'ésser humà. Que això ja parlarem un dia, si vols.
Això tractarem els propers dies, eh?
Sí, 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 el tema de la naturalesa és molt interessant.
Val. Toca el tuit.
M'has dit que avui... Ostres, estic cagat avui, no tinc ni idea de què és. Estic cagat.
Mira, ara l'Andreu, el nostre productor, ha anat a buscar Maria Voronkova, que li tocarà fer secció ara de l'òpera, com sempre ens parla de música clàssica amb el seu to desenfadat. Hola, Maria.
Hola.
Què voleu de mi?
No. Mira, cada dilluns acabem la secció del Leo amb un tuit.
Ai.
I he pensat, avui no li posarem música al tuit del Leo, sinó que li posarem Maria Voronkova. Ara m'ho entendràs.
Leo.
Hola.
Me pongo esto, pues. ¿Qué quieres de mí?
No. Vull saber si estàs... No,
jo estic igual que tu, eh?
Vull saber si estàs d'acord o no. I ja està.
Ja està. Sempre.
Leo Espluga, 2 de maig.
2 de maig, catch feel.
Que va tuitejar el següent.
Ah, vale, ja sé què és. Ja
tinc por.
No, està bé. Bueno.
No ho sé. Camina. Jo l'he portat per això.
Mare de Déu.
¿Pueden, por favor, las portadas de los álbumes de música clàssica dejar de ser horrendos?
Clàssica està posat entre cometes.
Em sap molt de greu, però estic 100% d'acord.
Que sí?
No, hem
d'avançar.
No et sàpiga greu.
Jo penso que hem d'avançar.
Es que no
estamos posar... de los arbolitos y de los banquitos y del riachuelo. Mira, hasta la punta del nariz.
És que jo no comparteixo la música, perquè, o sigui, a mi m'agrada molt la música clàssica.
Ah, mira.
I no comparteixo res perquè o bé tens una foto, rotllo de Caspar Friedrich, que l'hombre entre el mar negre, o tens un violinista amb una foto més kitsch.
Sí.
I de mal gust que hi ha, o sigui, és horrorós.
Sí, però no oblidem los puentes, ríos y riachuelos, eh? Això és, no sé què és pitjor.
Sí, sí, sí. Igual
parla de Joan Boyne fundiéndose consigo mismo. Bueno, sí, estic d'acord.
No, serà
molt important la meva aportació, aquí.
No, que em sembla genial. Quins, ara que deies que t'agrada tant la música clàssica, quins són els teus preferits?
Qui escolto més en diferència és Schubert, amb molta diferència.
Sí, per què?
Aquest rotllo que té... Crear la música curta, és molt emocional, hi ha molt sentiment. Franz Liszt també m'agrada molt, com rep de Schubert. Debussy m'agrada molt, també.
És un senyor de passions.
Sí.
Veus?
Sí.
Està molt bé,
sí,
però no puc estar més d'acord.
Ja està.
Leo Espluga, com sempre.
Un plaer,
moltíssimes gràcies.
Vagi molt bé.
Lluny, que vagi molt bé.
Ciao.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 6:45 del matí i a 6:00 PM, escolta a Ràdio Estel Sense Distància, el programa de referència en actualitat social i religiosa. Al matí la informació bàsica en 11 minuts i a 6:00 PM 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món, amb entrevistes, litúrgia, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també l'última hora del Papa Francesc. Cada dia a 6:45 del matí i a 6:00 PM a Ràdio Estel.
Sense Distància, amb Ignasi Miranda.
La Lina, en Josep, la Ruth, l'Àngela, en Ramon. Més de 4 milions de persones reben cada any l'ajuda de l'Església. Per ells, per tu, per tants. Marca la X de l'Església a la declaració de la renda. Por tantos punes.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. Els dilluns són... Òpera Rock a la Caravana de Ràdio Estel.
Un minutet que passa de 6:45 de la tarda. Això és ràdio. Et torno a saludar com si...
Com tu vulguis, jo soc teva.
No,
Joan, per favor.
No, t'entens perfectament. Divulgadora musical, directora d'escena, Maria Voronkova, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, molt contenta.
Avui ens vens a parlar una cosa molt especial. I ara em fa especial il·lusió, a més.
La veritat és que sí, perquè em vaig a fer una mica d'autobombo, no ens enganyarem.
Em sembla perfecte.
Sí, perquè us vull convidar a un espectacle que estrenem aquest diumenge. Bé, de fet, és una preestrena, sí, però estem molt emocionades, molt contentes, perquè és de creació pròpia. Uh-huh. I és avui no pot ser, perquè estic aquí.
Clar. No.
És el diumenge 14 de maig, aquest diumenge, a 6:00 PM, al MEAM, al Museu Europeu d'Art Modern.
Que xulo.
Sí, i és un espectacle que es diu Les dones a la història de l'òpera.
Dit això,
Sí.
Ara, ara faré una cosa d'aquelles que no és gent radiofònica, que la gent no ho sap, etcètera. Mm-hmm, mm-hmm. Però a mi em ve molt de gust preguntar-ho. Això és allò que jo vaig veure...
Tu vas veure Les dones de Donizetti.
Val, sí, correcte.
És la tercera part de la saga.
Val.
Vam fer les de Mozart,
sí.
Vam fer les de Donizetti, val. I ara hem dit, ja tanta història.
Fem-ho tot.
Fem tota la història, que anar des del barroc fins a dia d'avui sempre és interessant.
Val, val, val.
Que
xulo,
sí, sí, sí.
Que xulo.
Així que esteu tots convidats a les 6 de la tarda, mm-hmm. el diumenge, i ja veiem.
14 de maig a les 6 de la tarda, on és el MEAM?
Museu Europeu d'Art Modern. Saps on està el Museu Picasso?
Sí.
Al costat.
Ah, val.
És un altre d'aquests palauets meravellosos que sí. tenen les sales nobles, aquelles fantàstiques. Ai, és meravellós. I heu de comprar l'entrada perquè us entra el museu, us entra l'espectacle. És tot meravelloso. Tenéis que venir? Tenéis que venir.
Per on ho comencem, això, Maria?
Doncs mira, he volgut aprofitar de la vinentesa perquè he dit, ostres, portem aquí mesos parlant d'òpera, de compositors, sí. Però no he fet mai aquest exercici de fer un recorregut històric dels orígens de l'òpera. Ni com han començat, ni com hem arribat fins a dia d'avui. I he pensat, saps què? Fem-ho. Perquè hi ha molta gent que l'interessa i no ho havia fet mai, així que he pensat que era el dia. Què et sembla?
No, em sembla genial.
Vinga, doncs avui faré una miqueta de profe, perquè he de parlar d'història i aquestes coses, però bueno, aquí estamos. Perquè, mira, per parlar de l'òpera ens hem de traslladar al Renaixement, al segle XV-XVI, d'acord? Mm-hmm. Venim de l'edat mitjana, on la música és monotonal i es concentra o bé a l'església o bé el folklore de la fiesta i la taverna, d'acord? No, hi ha més.
No hi ha terme mitjà?
No. No, o uno o el otro. I a més, tot és super simple. Les veus són les protagonistes absolutes. I ni tan sols tenen acompanyament musical en el cas de la música eclesiàstica. ¿Vale? Uh-huh. És música super austera que convida pues, una mica al recolliment. ¿Vale? És, com t'ho diria, molt semblant a l'Hosana del Cel, que cantem a l'església.
Sí.
Saps aquella cosa?
Sí.
Tot en un mateix to, tot molt unificat.
Val.
Mira, escoltem un petit exemple.
Som-hi. Que jo li dic música de monjo, una mica, no?
Literal,
sí.
I això és el que teníem.
Que és preciosa.
Sí, sí, no, no, però és una cosa que convida al recolliment,
sí.
No hi ha instruments, no hi ha polifonia, no hi ha veus sonant, bueno, és el que et deia, lo de la catequesis, però bien hecho.
Exacte.
Sí,
és això.
Així que què succeeix? Que durant el Renaixement hi ha com un retorn cap a les idees i la cultura clàssica, sobretot la grega, la romana i la mesopotàmica. I es retorna a un art més sofisticat, més complex, més filosòfic. I, per suposat, no només es recupera, sinó que es van explorant noves expressions artístiques. Què passa? Doncs que en aquest context, un grup d'intel·lectuals florentins, de Florència, que es feien dir Camerata Fiorentina, descobreixen, ojo al dato, que no ho sabien fins aleshores, que el teatre grec era cantat.
Home. Van tard una mica, eh?
Bueno, escolta'm, oscurantismo. Lo medieval era un poco...
Cadascú descobreix quan vol, eh?
Sí, cuando llega a la cultura, a la vida de la gente. Qüestió, que davant d'aquest descobriment, ells decideixen fer obres de teatre acompanyades de música per un petit conjunt instrumental. I ho van anomenar òpera in música. I jo ho considero preòpera. No és òpera ben bé perquè hi ha molts diàlegs i la música és un mero acompanyamiento i van cantant de tant en tant. Què passa? Evidentment, tot era en italià. I les temàtiques eren, com dèiem abans, super elevades, intel·lectuals, reflexives... Una cosa bastant, direm, farragosa.
Una mica tostona, eh?
Sí, vale, d'acord.
Carinyo,
sí. Però... Sí, volia fer servir un eufemisme, però aquí estàs tu.
Per literalitzar-ho
tot. Ara. Bueno, qüestió... No conservem les partitures d'aquest període, però, per sort, queda claríssimament consolidat, i d'aquí sí conservem les partitures, amb l'arribada de Claudio Monteverdi. Verdi.
Home, dels grans.
Exacte. Que ell és qui fa la transició definitiva a la música polifònica. Això que hem sentit que era tot en un sol to,
sí.
Doncs ell comença a un tono sobre otro, diverses veus tocant, sonant alhora.
Deixa'm fer una petita pausa, avui que tenim temps, Maria, perquè si escolt... Quan hem escoltat aquestes veus i tu dius un sol to, jo sempre dic que a mi m'agrada molt la música, m'haureu sentit repetir 50.000 vegades que m'agrada molt la música, però no hi entenc un borrall. Sí que hem sentit diferents veus fent diferents tonalitats.
Clar, però si tu t'hi fixes, la melodia és la mateixa. Què és el que tu dius? Ai, he sentit tonalitats. Los gorgoritos, los adornos.
Exacte.
Saps què et vull dir?
Val. Que això vol dir polifònic. No
vol dir polifònic. Tots estan seguint una mateixa melodia i de tant en tant pues, uno te hace un... I dius, oh, qué bonito.
Val.
Però és un gorgorito.
Val.
Val? És un una floritura, perquè ens entenguem. Vale. Monteverdi, en aquest sentit, ho canvia tot. I, a més, es comença a invertir la prioritat. O sigui, ara, l'important no és el text parlat, sinó la música. I ja no parlen i canten de tant en tant, sinó que canten i només de tant en tant parlen.
M'has dit preòpera, això, eh?
Sí.
Sí que sona...
Sí. No? No, això ja és Monteverdi i ja comencem... Veus que ja comencen a haver-hi veus, una encavalca sobre l'altra, hi ha pregunta, hi ha resposta, aquesta orquestreta... Molt senzillet, estem parlant de 5-6 músics, només. D'acord.
Això em recorda ja t'ho diré demà, perquè ara no me'n recordaré, que era fatal, el famós castrati.
Ara anem a parlar del tema.
Em recordava una mica això.
És que això és un senyor cantant, eren una senyora i un senyor. Molt bé, molt bé. Per què he posat això?
És que m'ensenyes bé, Maria.
Veus, que maco. Veus? I per què he posat justament aquest castrati? Perquè són la marca de la transició. Perquè ara sí, saltem al barroc i a la definitiva consolidació del gènere. Ara ja tenen un nom propi. Ara li diuen òpera sèria. D'acord? Es cantava en italià. I els temes triats, tornem a lo mateix. Molt intel·lectuals, elevats. De què parlen? Pues, bueno, mitologia, grans gestes, batalles històriques o proeses heroiques de senyors com, jo que sé, Juli César, Orfeo, Cleopatra...
Sí?
I la prioritat era la música. Les parts parlades que dèiem abans es substitueixen per recitatius. Què són recitatius? Doncs són els diàlegs, però cantats. Escoltem un segon, és això un recitatiu. Ascender poseo en un del padre que sentiero incomplir.
Scendivi dunque tasto. Chi va ci. Això que ho sentim a moltes òperes encara, eh?
Correcte. És la manera de fer avançar el diàleg i així durant les àries o els duets tu pots explayar-te i fer tots els gorgoritos del món. Però mentre jo faig jo no et puc explicar una història.
Clar.
I aquí tenim els recitatius. Ah. Però ja fixa't que són cantats, no són parlats.
Correcte.
Així que ja tenemos òpera. Ja està, barroco, tenemos òpera. Què passa? El que dèiem abans, que a nivell estilístic és el culment de l'evolució de la complexitat de la que parlaven. Perquè el barroc el que és recarregat, però molt i molt recarregat. Tot, les partitures, si les veus, l'altre dia que parlàvem de Bach, o sigui, no hi ha ni un espai buit. Tot està ple d'ornaments. Ja no tenim una veu principal i un petit acompanyament, sinó que tenim 3, 4, 5, totes sonant l'hora. I l'acompanyament també és complex, recarregat, i té pràcticament el mateix pes que les melodies principals que van sonant. Què passa? En aquest context, també, la improvisació i la importància dels instruments com a solistes i no només com a acompanyaments, torna, o sigui, agafa una gran revolada i per això l'òpera comença a consolidar-se realment com a gènere. Vale? Però... He dit orquestra, però vigila que no hem avançat gaire. O sigui, abans parlàvem amb 5 o 6 músics, ara com a molt estem parlant de 10. I tot pràcticament de corda, d'acord? Per què? Perquè la resta, com tu bé has indicat abans, era pura pirotècnia vocal. És el temps dels gorgoritos, de les floritures, dels cantants, perquè són lo más de lo más. I, efectivament, com tu bé has dit, les mega super ultraestrelles del moment són els castrati, aquests homes amb veus de nens, perquè li han tret els... Bueno, que un dia he pensat que farem un programa sobre això perquè em sembla molt interessant.
Veus? Començàvem el programa avui parlant dels fregits.
D'acord.
Ja ens hem entès tots.
Sí. Doncs mira, els compositors més rellevants d'aquest període i els quals, per cert, hem dedicat programes complets són Bach i Vivaldi. I, per suposat, si voleu saber-ne més, us convido molt fort a escoltar-los.
I tant. 3w.radiostel.cat, aneu als podcasts i un podcast que tenim es diu Òpera Rock amb Maria Boroncova.
Correcte.
Allà teniu tots els episodis.
I teniu a Bach i Vivaldi si voleu saber més cosetes del barroc. Però si parlem d'òpera, el màxim representant és George Frederick Handel.
Home, vale? Sonat aquest cap de setmana.
Sí, però hi ha molta gent que diu no sé quién es, perquè hi ha gent que no ha vist la coloració, comprem-me. És un senyor que no se sap si és alemany o anglès, depèn de què li preguntis, però això també ho explicarem en un altre programa dedicat a ell. Però perquè tots aquells que diguin pues a mi este señor no me suena de nada, sisplau, posem la música i veureu com sí.
Dic,
Bueno, hemos
tenido calla, que jo aquesta me la sabia.
Doncs no, hem tingut aquí fallo de los directos de la vida. Sí,
aquestes coses passen, eh?
Però bueno, seguimos con Monteverdi, que en realitat és muy adecuado, eh? Todo encaja, todo está muy bien.
Me torno a dir, hi ha una pel·lícula molt xula,
sí,
que parla d'un dels castrati més meravellosos que han existit
a
la història, i que canta precisament a la Shaki Opianga.
Ah, exacte. Bueno, si el trobem, després el posarem al final de tot.
Sí, mira, acabarem... Sí, em sembla perfecte.
Vinga, què passa? Estem aquí al barroc, tot recargolat, tot supercomplex. Doncs passa el de sempre, que el públic es comença a cansar de tot això. Perquè, per una banda, la gent que no parla italià no està entenent res del que passa sobre l'escenari. I, per l'altra banda, les temàtiques són tan elevades i llunyanes que no connecten ni empatitzen.
Mira, l'hem trobat.
Aquí ho tenim, Händel.
Molt bé, Maria, t'ha sortit.
Sí, oi?
Perfecte.
Sí. Clarament es distingeix la meva veu aquí.
M'agrada molt aquesta cançó. Me la podria posar cada dia, no me l'acabaria.
Jo també, i em fa plorar molt.
Händel.
Veus? Tothom coneix Händel.
Veus
tu cantes Händel?
Sí.
Vinga, va, per què? Perquè la gent es cansa de Händel. Es cansa de Händel perquè... Home, esclar, perquè és massa recargolat, perquè els temes són massa elevats, perquè és el que et deia, la gent no està connectant amb el que veus sobre l'escenari. Així que què succeeix? Que a Nàpols es comencen a interpretar els intermezzi, que són com els anuncis del YouTube, ¿vale? Sí. Les òperes, que ja sabem que són llargues, que duren 3 hores, tenien uns intermitjos molt llargs. En aquests intermitjos feien unes petites obretes còmiques que a més es feien en l'idioma, en aquest cas en napolità, perquè la gent pogués entendre, de temàtica còmica, i a més no parlaven que si d'Orfeo, que si de Cleopatra, sinó que posaven sobre l'escenari problemes reals amb personatges reals. Podies veure criats, podies veure el panadero, podies veure la problemàtica quotidiana, la gent de peu que ens podíem trobar pel carrer.
Ara m'ha fet molta gràcia, perquè la gent que hagi estat a Nàpols sabrà que ens en podem fotre una mica, això de, que has dit de
dels idiomes.
En napolità, perquè
sí,
la
no
gent ho entengués.
Un carajo. Perquè... No, s'entiendo... No, però és que napolitans... pensa que abans de la unificació eren idiomes completament separats.
Sí.
No, bueno, vino a Mussolini a hacer sus
no parla napoletano, però... sinó que parla napoletano.
Exacte,
mica,
correcte. Bueno, qüestió, què passa amb aquestes obretes que comencen a tenir un èxit abrumador? Per què? Perquè la gent se sent identificada i passa de ser un entreteniment a ser un gènere per definició pròpia. I es converteix en la que s'anomena òpera bufa, i que és la nova òpera còmica que va gaudir d'una popularitat enorme.
Ja és diferent, això.
Home! I això et fa ballar, et fa estar content, et fa estar feliç. A mi sí, a mi jo vull portar una perruca rínxols i fer cling, cling.
No seria el codi per codi dels detalls, però
no,
sí. Però
no, d'acord.
És el codi per codi de l'època.
Correcte. La noche ochentera, però és igual.
També.
Qüestió. Tenim tot aquest context i fem un salt i ens plantem al classicisme. Què passa? Que un cop més el públic es cansa. Allò que hem comentat tantes i tantes vegades, de la música ja no es fa com abans, el cunyadisme és extremo. Vale, doncs al segle XV ja ho teníem, això, ja t'ho deia.
Imagina't.
Jo. És que ja passava. Qüestió, que l'art és, en certa manera, cíclic i la moda també. I què succeeix? Que hi ha una resposta que revela creant exactament el contrari al que estava de moda. Vale? Què passa? Que cada cop que hi ha una moda, s'agafa, s'explota fins a la sacietat, fins que ens afartem, d'acord? I què succeeix? Doncs que el classicisme és la resposta directa al barroc. La gent no vol complexitat, no vol filigranes, vol que les partitures siguin simples
ja
i no semblin mates avançades.
Ja està bé.
Clar, vol simplificar-ho tot.
Ara.
I mira, cap a on van els tiros si això es diu classicisme? I si la moda és cíclica? Doncs ens tornem-hi a la cultura clàssica. Tornem-hi una altra vegada. Sí, perquè tot
música
vuelve.
Música clàssica.
Han tornat els pantalons de campana, doncs torna al classicisme per 25a vez.
Ara.
Vale, tornem al període clàssica, a grecs, romans, i Què passa? Doncs que les claus d'aquest estil en quant a òpera són senzillesa, refinament i claredat. Es tractaven temes senzillets, no s'indagaven absolut en la profunditat dels sentiments i sobretot, el més important és que fos música que agradés a l'alta societat. I tu em diràs, per què? Doncs perquè eren els que pagàvem la música.
Ah, amic.
Clar, val. I ja et pots imaginar que el criteri de l'alta societat direm que és senzill, eh? No, diré... Sí, de nuevo, eufemismos.
Sí, sí, sí.
Què passa? Que l'òpera era exactament igual que aquesta societat. Tu ara pensa en aquelles perruques blanques gegantines, sí, els grans palaus, les immenses sales de ball... Doncs així era la música, ostentosa i simple, superficial, amb una fórmula calculada. Sí. I, a més, penseu que els músics eren entretenidors, eren membres del servei que estaven allà només per amenitzar les festes. Per què? Perquè la música vivia completament del mecenatge. I, per tant, la música era al 100% al gust dels seus pagadors.
Clar.
El que dèiem, fórmules tradicionals, rígides, senzilles i, sobretot, molt agradables d'escoltar.
Sí que torna a ser una altra cosa, això, més senzill, més pausat, més suau.
Clar, ja no hi ha les... I resposta, i aquesta cosa... Ai, Dios mío, que a mi el barroco m'he de taquicàrdia, amb tot el sentit. Bueno, aquí escoltem aquest Mozart més amable, més complaent per l'oïda, com si diríem.
Sí?
I clar, a diferència del Renaixement, es produeix una innovació, de la qual també hem parlat, que canviaria la forma de composar per sempre més, i és la invenció del pianoforte, el que nosaltres coneixem com a piano. Per què hi ha un trencament tan gran? Perquè, a diferència del clavecí, que era l'instrument que teníem fins ara, el piano té la capacitat de tocar molt fort i molt energèticament, però alhora també superbaixet i suau. I d'aquesta manera es poden fer el que s'anomenen les dinàmiques, creant un efecte sonor molt més emocional i sorprenent. Mira, per exemple, escolta això del piano, escolta. Força aquí.
Home...
Baixem una miqueta. Suau. Això amb un clavecí era impossible. És un canvi de paradigma brutal.
Sí,
les dinàmiques, clar, veuen que a través del fort i el fluix poden començar a expressar-se. I què passa? Doncs que l'orquestra evoluciona durant aquest període seguint exactament aquest principi de les dinàmiques, de fer fort, de fer fluix, i passem de 5 o 10 músics a pràcticament una orquestra de 50 persones.
Tu diràs.
Per què? Perquè estem compensant les cordes amb béns metalls, amb percussió, una cosa tremenda. I què passa? Doncs que passem d'això, amb el 5 o 6? Tot senzill?
Sí.
I passem a això.
Wo ist der Jüngling, den ich angestrahlt habe?
Va, és diferent.
Home,
diferent.
Acompanya, té dinàmiques, puja, baixa, ho pots percebre, com l'orquestra acompanya. No són 5, són 50.
Clar.
Aquí hi ha gente gritando. Abans no, abans era...
Home, si tens davant 50 músics...
Clar, aquí ha canviat, aquí ha canviat. Les dinàmiques expliquen emocions. Hi ha un salt, hi ha una cosa diferent. Què passa? Que en aquest temps també comença a desenvolupar-se l'òpera amb l'idioma propi de cada país. Apareix la zarzuela a Espanya.
Home.
Claro, l'òpera còmic a França, el Singspiel a Alemanya, i també s'instaura la figura del director d'orquestra, perquè s'havia de controlar tota aquella gent. Perquè fins a aquell moment, la persona que dirigia aquells 5 o 6 músics era el mateix que tocava el clavecí.
Imagina.
Però ara ja no, necessitava les dues mans per a controlar semejante despliegue.
Clar.
Qüestió, però què passa? Girito, otra vez. Que la gent es torna a cansar de tanta superficialitat, d'estructures tan rígides, de temàtiques tan allunyades del seu dia a dia.
Si us poseu d'acord, també,
No hi ha manera. No hi ha manera. Això és cíclic. Cada vegada passa el mateix. Què passa? Que davant de l'esclat de la Revolució Francesa i el canvi de paradigma, doncs, en moltes idees i en la forma de viure, es planten molta, molta força al romanticisme. Què passa? Que alguns l'han definit com a tempesta i impuls. El nacionalisme comença a créixer i amb ell també l'interès per la mitologia, pel folklore propi de cada país i també es recuperen les formes populars i tradicionals autòctones de cada regió. I també, per contra, neix amb aquest mateix motiu l'interès per les cultures estrangeres i allò més exòtic. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser et c'est bien au vacon l'appel.
Home, clàssic, no?
Un clàssic, Carmen. Però era, recordes, també hi ha un programa de Carmen. És un francès parlant d'una Espanya que no ha visitat en sa vida. Parlant d'una Sevilla, és aquest senyor gust Vizet per lo exòtic. I l'òpera és en francès, ja no és en italià. Qüestió que és un període de ruptura total amb tot lo anterior. Per davant de totes les coses es col·loca a l'individu, els seus sentiments, les seves emocions. Per què? Perquè els músics ja no són criats, són artistes. No tenen l'obligació ni la comoditat dels mecenes i s'han de buscar la vida i, per tant, necessiten expressar-se. El que importa durant el romanticisme és qui ets i què sents, ignorant deliberadament l'opinió de l'alta societat al respecte. Què passa? Que sorgeixen també els sentiments i passions més obscurs. Es posen de manifest les pitjors barbaritats humanes i el patiment s'ensalça amb la música, lluny d'amagar-lo darrere d'agradables melodies i fórmules musicals.
Wagner.
Home,
un
Wagner.
Un altre dels grans clàssics.
Sentiment, emoció, una orquestra completa, sonant a tot, hòstia, si esto no te despierta pasión, jo, ja no, jo ja no sé.
Diuen que els catalans són wagnerians per antonomàsia.
Aquí ho deixem, jo no lo sé. Això ho diu qui, Ramon Gené?
Diu,
i ell,
exacte,
sap moltes coses, qui som tu i jo per contradir-lo.
Ah, mai.
Jo, ni idea.
Sí, sí, sí.
Bueno, va, perquè ens plantem al segle XX,
sí,
després de la Segona Guerra Mundial. Per què? Què passa? Que els Estats Units es col·loca al mapa. Per què? Perquè és l'autèntic floreixement de la seva economia. Quin és el gran canvi quan es fica als Estats Units? Doncs que veu i s'empapa dels estils afroamericans. Mm-hmm. El blues, el jazz, comencen a treure al cap compositors com Gershwin, com els que estem sentint ara, famós Summertime, que era una òpera abans de ser un clàssic.
Tenia.
Sí, senyor. Aquí sona.
Summertime.
Sí, senyor, sí, senyor. Què passa també durant el segle XX? Doncs que és el naixement de la música contemporània. Es trenca amb la tonalitat i l'harmonia clàssica. Apareix el dodecafonisme. L'orquestració s'emprea tot sovint per parlar d'angoixa, de tensió, de por. Per què? Perquè és una societat que ha passat per dues guerres mundials i diverses dictadures. I què passa? Que la música n'és un reflex.
Sí que ho és, sí, de reflex, eh?
Ah, clar, estem parlant d'una societat
potència, aquí, eh?
que ha passat gana, que ha patit por, que ha vist derruïdes les seves cases, ha perdut els seus familiars, i la música ja no ha de ser maca.
Clar.
Ja hem donat un pas de gegant al romanticisme, ja no és només sentiment, ja és fem la passió, creem amb la música tot el que ens passa, sigui maco o sigui horrible.
Boníssim.
Interpretem la vida a través de la música. Què passa? Que durant aquest període també trobem totes les avantguardes i expressions artístiques, com us podeu imaginar. La influència del teatre musical,
home,
de Broadway, l'expressionisme, la música electrònica, el pop. I què passa, Joan? Doncs que a partir d'aquest moment la tecnologia i els avenços, una vegada més, fan un gran canvi de paradigma, i el, que és el que ens porta fins a dia d'avui i podem sentir coses com ara aquesta.
Ara m'has tocat la fibra, eh?
És que si parlo de música contemporània, de musicals, de Broadway, de l'evolució, de l'electrònica i dient-se aquest programa òpera rock, pues el fantasma de l'òpera, por el amor de Dios, por el amor de Dios.
Un dels grans de la música,
sí,
mira, jo aquest cap de setmana...
Sí,
que...
sí, sí.
No sé si ho saps, però he estat a Londres, perquè no ho hem dit mai en aquest programa.
Explica'm.
He anat al West End i he passat per davant del Hearst Majesty Theatre. Feia 17 anys que no hi passava per davant.
Wow.
I encara hi era
el fantasma
de l'òpera.
I encara hi serà.
Escolta,
és que... ja és un clàssic. Ja és un clàssic. I no hi ha tanta...
punta,
i que no em diguin, no és la misma òpera que música... Chupadme un pie los que queráis, ara... os invito a todos.
És així.
Sí, lo siento, queridos.
És així.
Ja me sabe mal.
Escolta, si qüestió... voleu veure tot plegat en directe...
Sí. Sí, sí, podeu venir el diumenge 14 al nostre espectacle Les dones en la història de l'òpera a les 6 de la tarda al MEAM. I allà us explicarem moltes més cosetes, podreu escoltar, sentir, veure i, bueno, jo què sé, gaudir de l'espectacle.
Allà hi serem. Et sembla bé que acomiadem programa avui amb el Fantasma?
Home, per suposat.
Mi també.
El que necessitis, mira, el que desitgis.
Maria Broncoma, com sempre, moltíssimes gràcies. Et veurem el dia 14, però abans, no seràs per aquí, eh?
I tant, aquí estaré. Molt bé.
Que vagi molt bé, moltes gràcies.